Doncs sóc el Ricard Álvarez, comencem la programació local des de COPE Lleida. Avui és el Dia Mundial del Solter, avui és el Dia de les Llibreries, també és el Dia Mundial del Shopping i també és el Dia Mundial del Origami. Ja saps, aquell art de fer formes amb paper. Vinga, que comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Com et deia, sóc el Ricard Álvarez, avui comencem 5 minuts abans, però no et facis il·lusions, perquè avui ja saps que Luis Enrique, el seleccionador nacional de futbol, ha de donar la llista dels afortunats que aniran al Mundial de Qatar, i serà això d'aquí 10 minuts. Per tant, et parlaré ara, des de Lleida fins a les 12:25, 10 minuts, i després hi tornarem més enllà de la 1, al migdia de COPE Lleida. Però anem a aprofitar aquests primers minuts amb coneixent, per exemple, la previsió meteorològica. Per fer-ho, ja saps que el que fem és marxar cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, perquè avui és divendres, i allí tenim l'Armando Álvarez en un dia en el que hores d'ara estem a 19 graus i en el que la mínima s'ha quedat als 9,4. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Una temperatura suau i les mínimes que durant tota la setmana, des de diumenge, l'únic que han fet és pujar.
Sí. Ara mateix estem a 19,2, ahir van arribar a 19,3, ahir va ser el segon dia que no van arribar a 20 graus, avui les previsions estan alocades en quant que podien arribar a 22, 23 graus, és a dir, un ambient, a més, com llueix el sol i no fa gaire vent, la sensació de benestar al carrer és que et sobra la jaqueta o la roba que portis, sobretot d'ara fins a la posta del sol, aproximadament. Avui i demà, dos dies esplèndids. Estava previst, i encara podria ser, que aquesta petita dana borrasqueta que està voltant per la Mediterrània i que ja ha deixat precipitacions molt abundants, com 90 litres a l'aeroport de València, pues, fregués la seva, el seu, diguem, el seu voltant, arribés alguna nuvolada de cada tarda, vespre, nit. Podria ser, i alguna gota, però seria algo molt passatger i molt casual, perquè està més concentrada o afectant més a les comarques de València i Castellón, i una mica més cap endins, Terol, també la zona d'Alicant, València, Albacete, vull dir, agafa tota aquesta zona i aquí no és d'arribar gairebé res. Està lluint el sol a totes les comarques de Lleida i així ho continuarà fent. Demà, igualment, un altre dia esplèndid. Diumenge, les previsions, que a vegades te l'agafes amb pinces, podria ser que baixessin les temperatures i no arribessin a 20 graus, però també serà un bon dia fins i tot al Pirineu, amb més núvols i clarianes. És a dir, el cap de setmana, per ser tardor i a les dates que estem, bueno, és que com si fossin del mes d'octubre d'abans, perquè el mes d'octubre d'enguany...
Clar, és que el problema és que estem al novembre.
Enguany trenca totes les normes, clar, i totes les mitjanes i tot lo normal que havíem, que havíem viscut. Tenen com un mes en retard en tot, no? Fins i tot el fred que havíem previst que podia arribar la propera setmana, cada cop ho allarguen més i ens deixa quedar malament en les previsions, perquè el que hem dit el dia abans ja està estripat. Sí. I digo, clar, l'aire és una constant evolució tots els dies, a totes les hores, i en algunes vegades sempre que sí que arriba un petit descens, és que no arriben a 20 graus la propera setmana no és res de l'altre món, és que seria el més normal.
És el normal, sí.
El normal seria ja tenir 15 graus de màxima, no els 19, i no diguem els 22 o 23 que poden arribar avui, que per tornar a la màniga curta.
De totes maneres, Armando, escolta, glaçades al Pla de Lleida de moment no se'n veuen.
No, perquè vindrà una situació de l'oest, és a dir, de l'Atlàntic, que aniran passant successius fronts, que sí que deixa molta pluja a la meitat oest, sobretot Portugal, Galícia, i una mica la meseta del Duero, Extremadura, i aquí arriben molt descafeinats i trencats. Ah. I fins i tot, quan ves l'evolució, em digo... però que, bueno, anava a dir una paraulota, perquè sembla que a l'arribar a prop entre Aragó i Lleida es trenquen, un tros va cap amunt, deixant pluies cap al Pirineu i Prepirineu, i un tros més cap avall, i sortean la meitat sud de Lleida.
Jo això, Armando, t'he de dir que amb els radars de pluja i les aplicacions que et permeten veure aquesta evolució gràficament, aquest any ho he observat, i jo pensava que és que Lleida ciutat, la zona, ens esquiva.
Sí, fins i tot la plana... Per això tenim, avaluant, fins i tot l'altre dia vas veure com plou i després deixa de ploure i torna a ploure, el dèficit de pluja per veure el més gran és si agafes els dos anys, aquest any i l'anterior. És a dir, que en els dos anys, si agafen les dues mitjanes, tenia que haver plogut una mica més de 700 litres i hem arribat tot just a 510. És a dir, portem gairebé un dèficit de 200 litres, entre l'any passat i aquest. Clar, això va sumant i...
Així estan els pantans, Armando.
I així estan els pantans.
En fi,
perquè, bueno,
escolta, que t'agrada el futbol o no?
Bueno, relativament.
Bueno,
però
tu,
no,
però
no,
tu no,
no
et desconnectis, ara aquí, que t'explicarem qui va anar al Mundial de Qatar.
Pues a gaudir d'aquest bon temps que fa avui i demà, sobretot.
Molt bé. Armando, una abraçada, bon cap de setmana.
Fins la setmana que ve. Adéu.
En fi, són les 12:20 minuts. Busquem tot seguit l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bé, ja saps que avui és una programació anòmala. Hem començat a un quart d'una. Durant 10 minuts t'estic parlant des de Lleida fins a les 12:25 minuts i després seguirem amb la programació nacional per conèixer doncs, la llista del seleccionador dels futbolistes que van al Mundial de Qatar. I després, a partir de la una, després del butlletí, tornarem, quan s'acabi ja la roda de premsa i tot plegat, al migdia de COPE Lleida. Avui estarà amb nosaltres José Crispín, subdelegat del govern a Lleida, i també parlarem de les activitats del cap de setmana a l'Espai Groc. Però abans t'explico que el canvi climàtic i aquestes temperatures anormalment altes que tenim ara, que n'estàvem parlant ara amb l'Armando, doncs també causen d'altres problemes. Per exemple, l'Ajuntament de Mollerussa ha decidit contractar una empresa especialitzada per activar un nou operatiu per fer fora les bandades d'estornells que cada vespre es posen a diferents arbres i embruten amb excrements places, carrers i mobiliari urbà. Ja fa anys que cada tardor la capital del Pla d'Urgell pateix aquesta plaga, sobretot als arbres del canal, però gràcies a l'ús d'un sistema de megafonia que reprodueix sons de trets i també d'aus depredadores, s'havia aconseguit fer fora els estornells. Enguany, les temperatures suaus per l'època de l'any han contribuït a l'arribada d'una nova bandada que s'ha establert en altres zones i per això durant 15 dies es tiraran petards de diferent intensitat per espantar les aus i fer que no tornin. T'ho dic perquè si ets veïna o veí de Mollerussa i escoltes petards, no és cap festa, és aquesta història. El president de la Diputació de Lleida reclama a la banca i a l'Estat invertir en caixers automàtics al món rural. Talarn compareix en la Comissió de Despoblament i Repte Demogràfic del Senat que avalua l'exclusió financera. Això l'any 2022, eh? L'any 2022. Igual fa 3 o 4 anys que s'estan queixant la gent de diferents nuclis i de diferents zones del Pirineu, perquè ara s'hi posen els polítics. Ara ho han anat a parlar al Senat. Al Senat s'ho pensaran i trauran una llei o alguna història. Però per llavors, els que us hi trobeu, doncs heu de fer una pila de quilòmetres per anar d'un lloc a l'altre. La Guàrdia Urbana de Lleida incorpora 6 bicicletes elèctriques per als agents de la unitat ciclista. Facilitaran la tasca i un menor esforç als policies que les usen i que fan de mitjana entre 20 i 30 quilòmetres diaris. I un veí de Lleida ha enregistrat un vídeo en el que ha trobat diverses bosses amb aliments en bon estat, nous, en un contenidor d'escombraries. Segons explica aquest veí al vídeo, diu que això passa totes les setmanes al barri de Pardinyes i diu que és menjar que entrega el banc dels aliments i que després doncs la gent ho tira a les escombraries. Per la seva part, des del banc dels aliments diuen que quan s'atansa dates del gran recapte, que és aviat, sempre surten d'aquestes campanyes i que també conclouen que no saben si és menjar seu o no. Ells recorden que només donen menjar aquells que han estat valorats pels tècnics. Però vaja, que no trobo ni una cosa ni l'altra. I va, que anem amb la notícia econòmica del dia. Els 13.000 treballadors del metall cridats a la vaga pel salari a les 1.200 empreses de Lleida els dies 22 i 23... perquè sindicats i patronals han trencat la negociació del conveni amb la pujada de sous com a gran cavall de batalla. Soc el Ricard Álvarez. Nosaltres ho deixem aquí, amb aquesta notícia econòmica del dia. Ara escoltarem la llista dels seleccionats pel seleccionador per anar al Mundial de Qatar i després, a partir de la una, hi tornem al migdia de COPE Lleida. T'espero aquí, avui divendres, a COPE Lleida.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
COPE, estar informado.
Buenos días, bienvenidos a este programa especial en el que vamos a retransmitir el anuncio oficial de la lista de la selección española para la Copa del Mundo de Fútbol Qatar 2022. El Mundial empieza en 9 días, para España en 12, pero la primera piedra es hoy, con los elegidos por el seleccionador Luis Enrique Martínez, que por ser Luis Enrique pensamos que a lo mejor algún nombre inesperado puede encerrar o puede incluso faltar. En la prelista los hay que vienen de lesión reciente, incluso que están lesionados o retirados, o que hace bastante que no van a una convocatoria, pero lo veremos y lo iremos en apenas 4 minutos. En el Salón de Actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas es la cita. Hay 2 periodistas de COPE con la asistencia técnica de Toni Navalón. En la parte más analítica, en el patio de butacas, para luego participar en el turno de preguntas, está Miguel Ángel Díaz Miguelito, el especialista en la selección de la cadena COPE. ¿Con qué nervios, con qué sensaciones, con qué dudas, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Bueno, pues con ganas ya, ¿no?, de despejar las incógnitas, de saber si va a haber algún bombazo. Parece poco probable. Y de ir ya pues echando números línea por línea. Lo que podemos aportar hasta ahora es que van a ser 26. No estaba claro, bueno, si iba a apurar todas las fichas el seleccionador, si al final iba a convocar a 25 o 26. 26 jugadores los que está a punto de citar en los próximos minutos.
Y para relatar el show, que dicen que va a tener su puntito de show este anuncio, puntito o puntazo, está en la posición de comentaristas allí en el Luis Aragonés de Las Rozas, Juan Antonio Alcalá, el fotógrafo de la radio. Hola, Alcalá, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eri Frade. Buenos días a todos los oyentes de la cadena COPE. 12 y 27 minutos. En teoría faltan 3 minutos. Quieren hacerlo con puntualidad suiza para que se proyecte ese vídeo, dicen, muy espectacular, muy dinámico, muy modernista, rollo americano. Textualmente, me dijeron ayer fuentes de la Federación Española de Fútbol, porque el timing de lo que vamos a presenciar aquí en este salón emblemático Luis Aragonés de la sede de la Federación es que dentro de 3 minutos, con las horarias de las 12:30, se proyecta en esta gran pantalla donde pone Qatar 2022, convocatoria para el Mundial, fondo rojo, rojo selección. En ese videomarcador van a aparecer, en la voz de Luis Enrique, los nombres de los 26 jugadores que van a representar a la Selección Nacional de España, e inmediatamente después subirá al atril que ya está preparado el seleccionador nacional para ir directos a dar explicaciones ante la crema y nata del periodismo deportivo español, que está abarrotando ya este salón de actos Luis Aragonés. Prensa, radio, televisión, Twitch, influencers, TikTok, absolutamente de todo, lo nuevo y lo viejo, lo sólido y lo líquido, todos los medios de comunicación aquí en esta sala, donde en 2 minutos, Eri, debemos conocer los 26 de España para el Mundial.
Apenas 1 minuto y medio para que sean las 12:30, las 11:30 en Canarias. Transmitimos a través de todas las emisoras de COPE, COPE.es, la aplicación de Tiempo de Juego, dispositivos móviles, y también a través del canal de YouTube y de Twitch de Tiempo de Juego, donde nos quedaremos después de la una analizando la elección de los 26 confirmado por Miguelito de Luis Enrique para esta Copa del Mundo. Va a ser un ratito de radio más para escuchar que para hablar, pero me fío mucho del tac-tac de Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
Querido Frade, qué momentos de incertidumbre y nerviosismo.
Y de un hombre que sabe perfectamente lo que es sentir las cosquillitas de un día como hoy y también de sentir el himno nacional antes de un partido del Mundial, que es Santi Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, ya estamos todos. Venga, que empiece ya.
Tenemos menos de un minuto. Tomás, complétame esta frase. Me caigo de espaldas y Luis Enrique...
Pone a Kepa.
Pone a Kepa. Y tú, Santi, te caes de espaldas, sí, Luis Enrique, al que bien conoces.
Lleva a Iago Aspas Juncal.
Pues son 2 de los nombres que están ahí pululando. También el de Sergio Ramos está en la prelista Piqué. La prelista es muy variopinta, ya lo hemos comentado antes. Hay gente que está todavía oficialmente lesionada, gente que está retirada, gente que apenas ha jugado unos minutos antes de esta convocatoria después de pasar por una lesión. Todos los ojos y todos los oídos se van a Las Rozas a 20 segundos. Juan Antonio Alcalá, de que se proyecte, si todo va puntual, ese vídeo con los 26 de Luis Enrique.
Se están apagando las luces, como en el cine cuando va a comenzar la proyección de la película. Se está quedando absolutamente en la absoluta oscuridad este salón de actos Luis Aragonés. Las azafatas y el personal de la Federación Española están pidiendo a todos los periodistas, los que van a iniciar el turno de preguntas, que vayan tomando asiento en las primeras filas de asientos. Aquí detrás, todas las cámaras de televisión, las que transmiten en directo, los que graban, los que lo hacen para las redes sociales, y en el videomarcador, en esa gran pantalla que ocupa todo el frontal de ese salón Luis Aragonés, las letras árabes de Qatar 2022, convocatoria mundial, el logo de la selección española, un fondo rojo, el rojo de la selección, y estamos a escasos instantes de que se proyecte ese vídeo con los 26 seleccionados. Están ocupando las primeras filas los miembros de la directiva, con el presidente a la cabeza de la Federación Española de Fútbol. Va a aparecer, si no está, ya estoy a una cierta distancia y no le veo, el seleccionador nacional.
Está sentado, está sentado ya.
Está sentado ya también Luis Enrique. Y como te digo, Eri, estamos casi en la cuenta atrás. Va a comenzar un vídeo, veremos qué vídeo y qué formato y qué idea se le ha ocurrido al equipo de comunicación de la Federación Española de Fútbol para dar a conocer urbi et orbi a todo el mundo los 26 de la lista del Mundial. Cuenta atrás, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allá vamos.
Bienvenidos a la convocatoria de la selección española para el Mundial de Qatar 2022.
Que haya dos gracias.
Ha dirigido 40 partidos de la selección absoluta. Guió a España a las semifinales de la última Eurocopa y a la final de la UEFA Nations League. Es su primer Mundial como técnico después de disputar 3 como jugador. Con todos ustedes, el seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez.
Hola a todos. Hoy es un día muy importante para todos los que formamos parte de la Federación, porque anunciamos la que será la lista de 26 jugadores que formarán parte en este Mundial de Qatar 2022. A lo largo de esta fase de clasificación para el Mundial, hemos utilizado jugadores que nos han ayudado a conseguir el objetivo, pero que por diferentes motivos no pueden estar en esta última lista. Va para ellos mi agradecimiento y reconocimiento. Por último, paso a anunciaros la que será la lista de 26 jugadores para este Mundial. Empezamos con los porteros. Unai Simón.
25 años, 27 partidos como internacional. Esta será su primera participación en un Mundial.
Robert Sánchez.
24 años, un partido como internacional. También se estrena en un Mundial defendiendo la portería de la selección.
David Raya.
27 años, debutante en un Mundial, un partido como internacional. Estos son los porteros de nuestra selección.
No va a quedar.
Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya.
Continuamos con los defensas. Dani Carvajal.
30 años y 30 partidos con España. Estuvo en el Mundial de Rusia de hace 4 años defendiendo a la selección.
César Azpilicueta.
Con 33 años, este será su tercer Mundial. 41 internacionalidades y un gol.
Eric García.
21 años, 18 partidos con la selección. Será su primera participación en un Mundial.
Hugo Guillamón.
Anda.
22 años, 3 internacionalidades y un gol. Se estrena en una fase final de un Mundial.
Yo esa no me la esperaba.
Pau Torres.
Tiene 25 años. Ha jugado 21 partidos con España y ha marcado un gol. Qatar será su primer Mundial.
Aimé Laporte.
Tiene 28 años. Un gol en 15 partidos con España. Debutante en un Mundial.
Jordi Alba.
33 años, 86 partidos como internacional, con 10 goles en su cuenta. Será su tercer Mundial, campeón de la Eurocopa de 2012.
Y José Gallá.
27 años, 18 encuentros como internacional y 3 goles, debutante en un Mundial. Recordamos la relación de defensas. Dani Carvajal, César Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba y José Luis Gallá.
Con la novedad, Eri, de Guillamón, el futbolista del Valencia, solventamos algunas dudas.
Con los centrocampistas.
Ni Piqué, ni evidentemente Ramos.
Ni Íñigo Martínez.
Centrocampistas.
Íñigo Martínez, no.
34 años, 139 internacionalidades y 2 goles.
Busquets.
Jugará su cuarto mundial después de sus experiencias en Sudáfrica, Brasil y Rusia. Campeón del mundo en 2010 y de la Eurocopa en 2012.
Rodrigo Hernández.
26 años, un gol en 34 partidos con la selección. Se estrena en un mundial.
Rodri.
Pablo Páez Gavira, Gavi.
18 años, un gol en 12 partidos. Es el jugador más joven en debutar y marcar con la selección absoluta. Primer mundial después de haber sido galardonado recientemente con el Golden Boy 2022.
Carlos Soler.
25 años, suma 3 goles en 11 partidos con España. Jugará en Qatar su primer mundial.
Marcos Llorente.
27 años, acumula 17 encuentros con la camiseta de España. Primera experiencia en una fase final de un mundial.
Pedri González.
19 años, 14 partidos
de
con
momento,
la selección
sin sorpresas
absoluta.
En la nómina de centrocampistas.
Un mundial.
Ikoke Resurrección.
30 años, 67 partidos como internacional. Ya defendió a España en los mundiales de Brasil y Rusia. Recordamos a nuestros centrocampistas. Sergio Busquets.
O sea que ni Mikel Merino, ni Canales, ni Brais, ni por supuesto, que ya lo barruntábamos, ni Thiago Alcántara, ni Sancet, ni Baena, ni Gabri Veiga, ni Zubimendi. Era uno de los nombres que había sonado con relativa fuerza para formar parte de esta prelista en las últimas jornadas.
Delanteros. Ferran Torres.
Tiene 22 años. En 30 partidos con España ha marcado 13 goles. Vivirá su primera experiencia en la fase final de un mundial.
Nico Williams.
20 años, 2 partidos con la selección absoluta. Se estrena en un mundial.
Jeremy Pino.
Anda,
20
se lleva los dos.
Años,
a Nico
6
y a
partidos y un gol con la selección absoluta. Primer mundial.
Álvaro Morata.
30 años, 57 internacionalidades y 27 goles con la camiseta de España. Juega en Qatar su primer mundial.
Marco Asensio.
26 años y 30 partidos con España. Ha marcado un gol. Estuvo en la selección que participó en el Mundial de Rusia de 2018.
Le ha servido Asensio este sprint de mes y medio.
Pablo Sarabia.
30 años,
fijo.
9 goles en 24 partidos. Juega su primer mundial en Qatar.
Dani Olmo.
24 años, 24 encuentros disputados con la selección con 4 goles
va a quedar
en su
la duda de Ansu Fati.
Primer mundial.
Y Ansu Fati.
Sí, Ansu Fati
años.
Sí.
Ha marcado un gol en sus 4 partidos con España. Será su primer mundial.
Pues son estos, los 26.
Un solo 9 puro, ¿eh? Un solo 9 puro, Morata.
Ferran Torres. Nico Williams.
En ese respecto, Jeremy de 9 puro, ni Borja Iglesias,
Álvaro Morata,
ni Yutla.
Marco Asensio.
Son
Pablo
3 porteros.
Rodrigo Moreno.
Dani Olmo.
8 defensas, 7 centrocampistas y 8 delanteros.
Esa es la selección española de Luis Enrique.
Pues esta es la lista definitiva de 26 jugadores que formarán parte de la selección nacional en el Mundial de Qatar 2022. Iniciaremos la concentración el lunes día 14. Están citados los jugadores en Las Rozas. Viajaremos a Jordania.
Bueno, esto no lo sabemos. Para... Quiero escuchar la primera valoración rápida de Tomás Guas y de Santi Cañizares. Guas.
Bueno, muy previsible, ¿no? Yo, como todo en esto, yo introduciría a otros, imagino que Santi también, pero bueno, es lo que hay. Yo no esperaba mucho más, ¿no? Yo los nombres que iban sonando desde Ramos hasta Borja Iglesias no esperaba ninguno. Él tiene una idea muy clara, es un equipo de autor absolutamente, es lo que nos tiene que mirar para adelante, gente que comulga con esta idea, son soldados de Luis Enrique que decimos, ¡Alea Jacta es, Frade!
No, no, y estos son nuestros 26 y con ellos a muerte. Santi Cañizares.
Bueno, a ver, y esperamos una lista más divertida, porque Luis Enrique es así, sí, bueno. Es un entrenador divertido a la hora de la lista. pero lo que ha hecho ha sido ser muy conservador y llevar a la gente que él conoce, mucho, que sabe que le va a rendir y que lo, en quien confía plenamente, ¿no? Esa es la realidad, sin importar el momento de forma que atraviesen, futbolistas como Buenas Coque, como Marcos Llorente, como Ansu Fati a lo mejor, ¿no? Pues no están en su mejor momento, como incluso Ferran, a pesar de que los últimos partidos no lo ha hecho mal, pero son en los que ellos, en los que él confía. Esto de que en el vídeo nos contaran cuál era la experiencia en un mundial de los jugadores, pues me ha hecho anotarlo. Y de los 26 jugadores, 20 son debutantes en un mundial. Poca broma.
Va a comenzar, creo, enseguida. Ya está Pablo García Cuervo, director de comunicación, sentado al lado de Luis Enrique en una mesa habilitada al efecto con el color azul de la selección española. La comparecencia, las explicaciones a preguntas de los periodistas, Alcalá.
Primera explicación de Luis Enrique.
Creo sinceramente que hay jugadores que se han quedado fuera de esta lista que por merecimientos podrían estar. Soy el primero en reconocer eso. Pero también os tengo que decir que la sensación de plenitud y de satisfacción que tengo y que tenemos como staff a la hora de afrontar este Mundial con estos 26 jugadores es total, máxima. Creo que llega en nuestro mejor momento. Creo que desde mi segunda incorporación a la selección hace ya unos 3 años hemos conseguido crear más que una selección, diría, un equipo, y plenamente convencido que vamos a dar guerra en Qatar, que vamos a intentar dar nuestra mejor versión, y muy contento de convocar a estos 26 jugadores.
Ahora sigues pidiendo, por favor, turno de palabra, como siempre, os identificáis con nombre y medio de comunicación, y empezamos con Miguel Ángel, por aquí, un poco más atrás. Miguelito.
Hola, seleccionador, buenos días. Miguel Ángel Díaz, en directo en la cadena COPE. Quería preguntarle cuándo terminó de elaborar esta lista y cuál ha sido su principal incógnita, no sé, la última duda que ha despejado.
Uno no deja de pensar en la lista hasta el último día. Hasta ayer a la noche, en la posición de ataque, tenía una duda que hemos despejado como staff, pues ayer por la noche, en base a muchas situaciones importantes para nosotros a nivel futbolístico, y repito, hay algunos jugadores que se han quedado fuera que podrían estar en esa lista perfectamente.
Me jugaría que esa duda era saber si llevaba a un segundo aquí a 9 derecha, puro, y al final ha decidido llevar Javier a Nico Williams y a Jeremy Pino, que parecía que se estaban disputando una plaza.
Voy a preguntar por dos presencias y, si me permite, por dos ausencias. La presencia de Jeremy Pino y de Ansu Fati, como les está viendo el último mes, que han jugado, bueno, la lesión de Ansu Fati, como le ve, y las ausencias de Sergio Ramos, bueno, ya tres, Canales y Iago Aspas. Gracias.
¿Qué? ¿Por qué te ríes?
Porque iba a decir dos, iba a decir ya cuatro. Hasta Piqué.
Di ocho, o sea, pues cuatro. No, tengo por norma no hablar de las ausencias, porque creo que lo que despierta más morbo claramente es los que no están, pero le pasa al seleccionador de Inglaterra, de Camerún, de Ghana, de Brasil, por supuesto le pasa también al de España. No voy a entrar a valorar a los jugadores que no están en la lista. Repito, todos aquellos que hayan contribuido a lo largo de mi etapa y hayan jugado algún partido con la selección, mi reconocimiento y mi agradecimiento, pero a partir de ahí, los importantes a partir de ahora son los 26 que sí están, y de esos te contesto lo que quieras. Jeremy Pino, bueno, es un jugador ya que viene asiduamente a la selección, que le sacamos a la sub-21 hace ya algún tiempo, que va creciendo como jugador y que reúne todas las cosas que queremos nosotros para los jugadores de banda, siendo un jugador que juega abierto, pero que también puede jugar por dentro, que tiene calidad, que tiene gol. Una realidad para lo que es ahora mismo la selección, según nuestra opinión. De Ansu está en ese proceso de recuperación de lo que es el Ansu jugador de antes de la lesión. Ya está recuperado totalmente, lleva ya muchos partidos jugando con su club. Seguramente se podría valorar si está al nivel o cuándo va a recuperar su nivel anterior. En eso estamos esperando, y es una de las cosas que buscamos todos. Y de las ausencias, pues casi prefiero no opinar, os lo dejo para vosotros. Repito, no creo que sea el momento.
Hay que reconocer que Luis Enrique también funciona con un punto de meritocracia. Al que ya le ha dado cosas, se lo lleva.
Buenos días, seleccionador Joaquín. Bueno,
pero eso es habitual.
Probablemente, no he visto, claro, no he comparado las 32, no me ha dado tiempo, pero probablemente España sea una de las selecciones más jóvenes y con más debutantes. Yo creo que hay 5 mundialistas, me salen 5 o 6 nomás. O sea, hay 20 que van a debutar. Usted, si ha sido mundialista, sabe que es un torneo en el que hace falta experiencia y hace falta controlar algunas situaciones. Pero tiene la ventaja esta selección de esa juventud. Vamos a ir arriba, va a ser una selección que va a atacar, que va a buscar el rival, va a ser una selección sin miedo.
Va a ser la misma selección que habéis visto a lo largo de esos 3 años. Yo no voy a cambiar porque llevo una cita mundialista y voy a traer ahora jugadores expertos que no estaban. Esta es la selección de Luis Enrique, por decirlo de alguna manera, la selección de mi staff. De miedo no vamos a morir, eso lo puedo garantizar. No puedo garantizar, evidentemente, que vamos a jugar 7 partidos. Ojalá sea así. Pero no hay ninguna duda de lo que vais a ver en España. Intentar controlar el partido, dominar al rival, generar más que el rival en ataque y en defensa. Esas son nuestras cualidades, esas son nuestras potencias, diría. Esa es la visión de lo que vamos a ver en el Mundial de Qatar. Si eso da para llegar al resultado, como ya sabéis, eso es prácticamente imposible de predecirlo.
No voy a traer jugadores expertos que no estaban.
¿Qué tal, seleccionador? Miguel Ángel Torino, en directo para la Radio Marca. Había comunicado en ruedas de prensa anteriores el hecho de que defendía una convocatoria, por así decirlo, corta, como la Eurocopa, que citó 24, muchos seleccionadores avalaban su decisión, y ha convocado 26. ¿Por qué ese cambio de parecer, y si un poco le preocupa el hecho de que va a haber jugadores que van a jugar poco, y si va a ser un aspecto a cuidar, las famosas caritas por jugadores que no jueguen?
Creo que sobre esto hemos hablado a lo largo de estos meses. La gran diferencia está en que en la Eurocopa no permitían más de 23 jugadores en el banquillo. Los seleccionadores se quejaron, pues porque las situaciones no eran las más favorables para un grupo, y a partir de este Mundial permiten llevar a 26. Cambia completamente entonces el planteamiento. Para nosotros, llevar a 26 y tener en el banquillo la posibilidad de coger más jugadores, pues implica que hayamos traído un delantero más, implica, o 2 delanteros más, implica que podamos tener un jugador más de medio campo, implica soluciones para el entrenador. Yo no tengo ningún problema en gestionar a mi vestuario, a los jugadores, a esos gestos que, por desgracia, se están haciendo cada vez más habituales en el fútbol. Lo gestionaremos con sentido común, como lo solemos gestionar siempre, y nada más. Esto no es una competición para que se vayan todos los jugadores contentos, es una competición para representar a tu país, para tener un rendimiento máximo, para ayudar desde el puesto que le toca a cada jugador, el que tenga la suerte de jugar jugando, el que no, el banquillo. Y a partir de aquí, esa es gestión ya del entrenador, y me preocupa cero esa gestión.
Me parece una selección bastante fácil de gestionar en ese
Luis?
Sentido. Ya se ha cuidado
días,
en la lista también.
Son 17 de los que repiten de la pasada Eurocopa. No sé si hay 15 o 16 menores de 26 años. Con esta selección tan joven, ¿tu listón cuál es?
El infinito.
Sí. Campeón del mundo.
Bien.
Mi listón es competir cada partido que juega la selección española. Es el mismo objetivo que teníamos cuando llegamos aquí hace 3 años, desde la segunda etapa, en la que buscábamos ser competitivos. Creo que no hay nadie, quizás en España, no lo sé, pero no creo que haya nadie fuera de España, de las demás selecciones, que descarta a España como una de las posibles candidatas a luchar por estar entre los mejores. Ese es nuestro objetivo. Sería muy ridículo, viendo las potencias que hay mundiales en esta competición, el de meterse como un favorito. Pero que vamos a dar guerra, no hay ninguna duda, y que vamos a intentar jugar 7 partidos. Ese es nuestro objetivo, como en el europeo. ¿Cuál es la diferencia con respecto al europeo? Que en el europeo se dio la vuelta a una situación en la que era totalmente desfavorable, porque lo que nos acompañaba no ayudaba. Ahora yo creo que, y lo hemos podido comprobar en cada partido de la selección desde hace ya, diría, un año, la afición está volcada e ilusionada con los jugadores que están en la selección, y vamos a intentar devolver todo nuestro trabajo con alegrías, con buenos resultados y por supuesto, adelante a intentar jugar 7 partidos.
Pues este es el ADN de Luis Enrique, Eri, y este es uno de los titulares de la rueda de prensa. Mi listón es el infinito.
En 2021, cuando dio la lista de Eurocopa, lamentaba la baja de Carvajal, por ejemplo, cuando le preguntaba por alguna ausencia. ¿En estas es la lista perfecta, la lista que tú querías y no tendréis ninguna ausencia, nada que lamentar?
¿Sabes lo que pasa? Que todos los seleccionadores en algún momento tienen alguna baja. Esto forma parte del fútbol. Durante la competición va a suceder también. Entonces, lamentarse por eso. Hombre, yo tengo un recuerdo hoy para Mikel Oyarzabal, que es un jugador asiduo, que desgraciadamente no ha tenido el tiempo necesario para recuperarse, pero no es una disculpa. Tenemos muchísimo nivel y las opciones de jugadores que hemos incorporado me dan plenas garantías. Pero esto es un poco el papel del entrenador. ¿Cuál es mi objetivo? Motivar a mis jugadores al máximo para conseguir su mejor versión a los 26 que vienen. Ese es mi objetivo. Si eso lo conseguimos de manera individual y luego le sumamos que trabajemos como un colectivo y que seamos lo más fieles posibles a la idea que nos ha traído al Mundial, estaré contento.
Pues por aquí, por el centro, cuarta fila. Perdona, detrás. Gracias.
¿Qué tal, mister? Buenos días, Juan Fesad. Estamos en directo para el Twitch del Chiringuito. Lo primero, me gustaría saber si ha hablado con alguno de los jugadores, tanto para decirles que estaban en la lista como para aquellos si ha tenido alguna deferencia, como ya pasó en la Eurocopa, que llamó en este caso a Sergio Ramos para decirle que no iba, para decirles que no estaban. Y segunda pregunta, si me lo permite, me gustaría saber si por su decisión esta podría ser su última lista como seleccionador.
A la primera no voy a contestar, porque da igual lo que diga, una manera o de otra se va a tergiversar y va a llegar la información de manera sesgada y entonces habrá respuesta de profesionales a los que respeto mucho.
Esto va a ser que sí.
Con lo cual no voy a contestar. Y a la segunda tampoco, porque me centro en el presente, me centro en lo importante, que es representar a mi país en un Mundial. Será mi cuarto Mundial. Este va a ser desde un prisma totalmente diferente. Nosotros tuve la suerte de poder participar en primera persona y como protagonista. Este también debuto, con lo cual soy inexperto, pero tengo una ilusión tremenda en seguir viendo a la selección jugar de la misma manera y siendo igual de positiva y de optimista que espero que sea.
Porteros, Simón, Raya y Robert Sánchez. Laterales derechos, Carvajal y Azpilicueta. Laterales izquierdos, Alba y Gallá. Centrales, Laporte, Eric García, Pau Torres y Hugo Guillamón. Para mí la gran sorpresa de esta lista. Centrocampistas, Busquets, Rodri, Pedri, Gavi, Marcos Llorente, Coque y Carlos Soler. Atacantes, Morata, Sarabia, Ferran Torres, Dani Olmo, Ansu Fati, Nico Williams, Marco Asensio y Jeremy Pino.
He tenido las dos opciones, ha sido en la posición de delantero y en la de pivote, en la que he podido tener hasta el último momento la posibilidad de incorporar a uno u otro. Cualquiera de las soluciones, repito, ya lo he dicho varias veces, sería una solución igual de efectiva que la que he tomado al final. Y nada más, lo que es feo es que diga el nombre del que ha quedado fuera o de los que han quedado fuera. Entiendo vuestro morbo y el interés que pueda tener para la prensa, pero sería bastante feo, creo, por mi parte, hablar de individualidades. Hablo de los que están, que se han llevado una alegría, y sí, Ansu Fati era una de las dudas.
Bueno, eso tiene cierta lógica. A mí lo que me llama la atención de la lista, y si hay cualquier historia, Alcalá, nos interrumpes, es que solo se lleva un 9 referencial, 9 grande, por así decirlo, que es Morata.
Bueno, que los entrenadores modernos ahora trabajan así. Yo, el recambio más natural que tiene Morata es Ansu Fati. Y Ansu Fati ya hemos visto ha sido duda hasta el último momento. Genera dudas, ¿no? La situación física de Ansu Fati, si estuviera pleno, sería titular en el Barcelona y entonces no habría ninguna duda porque su talento y su calidad es evidente. Tampoco le molesta, yo creo, a Luis Enrique y a los entrenadores modernos no llevar demasiados nueves, ¿no? El fútbol ha cambiado mucho en ese aspecto. Hay quien considera que es necesario y hay quien, bueno, pues ha llegado muy lejos jugando con un falso nueve.
Sí, de esos tenemos un porrón, pero ¿fue tan útil, Guas, la figura de Fernando Llorente, por ejemplo, en el Mundial de Sudáfrica, en esos momentos que estabas achuchado, que no sé, creo que solo tener a uno que te pueda peinar un balón, que te pueda generar cosas en el área, que no esté Borja Iglesias, que a lo mejor tampoco es exactamente eso, ni ese tipo de jugador, a mí me llama la atención, porque ya lo de los centrales y eso ya lo doy por sabido.
como de pivote.
Sí, no, es que yo creo que es la, la figura del diferente, que para mí era, y vamos, y sigue siendo este Iago Aspas, ¿no? Llorente, que te ofrece lo que no te ofrece otro, que es el delantero grande, el tío que en un momento determinado te hace el, te soluciona un partido. Yo creo que de todos estos no hay ninguno que sea Iago, por su manera de entender el fútbol, pero bueno, por mí, él es el que decide, ¿no? Pero el fútbol es así, o sea, el fútbol hay líneas, bares, no hay nueves, bueno, pues es el fútbol moderno de ahora, ¿no?
Yo creo, Tomás, para mí Iago es el mejor delantero que tenemos. Y
pero
no
sin
hoy.
Duda, el diferente, Santi, o sea, es que dices, oiga, usted tiene a Morata y a Borja Iglesias, pues más o menos parecido, pero este es el delantero distinto, y no y va
además,
bueno, pues...
Y además, fíjate, es tiene ese liderazgo en su equipo, y esa personalidad que hace falta en el equipo, son 20 tipos los que van a debutar en un Mundial, y ninguno de ellos, estoy aquí mirando, ninguno de ellos es líder en su equipo, ¿no? Gallá es líder en el Valencia, bien, Gallá, pero es un lateral izquierdo, ¿no? Con todo el respeto, pero el liderazgo...
Busquets,
bueno, tiene un liderazgo futbolístico, no tanto, a lo mejor por su personalidad.
El de columna vertebral, delante atrás, ¿quieres
pero,
decir?
Pero Iago es un tipo que ejerce como líder hace muchos años ya en
35
el Celta,
años, ¿no? Chato.
Pero claro, yo lo que veo es que lo que le castiga a Iago es el sistema, seguramente. En el 4-4-3-3, ¿en qué posición jugaría? Como delantero centro, pues sí, igual no es la mejor posición de Iago, ¿no? No lo que le gusta a Luis Enrique. Y si lo tiras a una banda, no va a ser un jugador de cal, como le gusta a Luis Enrique, que parta de fuera adentro y que esté bien abierto, como Ferran, como Williams, como Jeremy, como Sarabia, como Dani Olmo. Asensio es el único que no es de los que ha llevado por banda, pues que pise la banda demasiado, ¿no? Que te rompe hacia adentro. Entonces lleva jugadores para acoplar el sistema, y yo creo que el castigo de Aspas es el sistema, porque Luis Enrique no es tonto y sabe que es un futbolista como la copa de un pino, Aspas, vamos.
Titulares: de miedo no vamos a morir, no me voy a traer jugadores expertos que no estaban, gestionar 26 va a ser cosa mía, y el listón es el infinito. ¿Nos hemos perdido algo en estas dos últimas respuestas, Alcalá?
No, la verdad es que es una rueda de prensa con poco rock and roll, porque es una lista muy conservadora, con muy pocas sorpresas. Yo no sé si considerar sorpresa la presencia de Ansu Fati y sobre todo Hugo Guillamón, pero no hay mucha chicha, Eric, por donde preguntar y por donde buscar.
Reconoce,
un poco...
Alcalá, reconoce que sí. Si lo llevas a saber no vas, te quedas en casa, la escuchas por la radio.
Es un pro.
Sinceramente sí, Santi, es...
Tenemos la tendencia de...
Pero vosotros esperabais rock and roll. Es que no me sorprendió nada. Guillamón y no va Llorente.
Yo sí. Yo
¿sabes qué pasa?
Yo no.
No, que conociendo a Luis Enrique, ¿no? Pues se podía esperar a lo mejor algún tipo, no sé, alguien que todo el mundo diera por hecho y que se quedara fuera, o alguien que todo el mundo consideraba que estaba fuera y que finalmente entrara, ¿no? Pero es una lista donde no hay una gran sorpresa ni un gran titular, ¿no? Y la rueda de prensa es bastante, bastante plana.
Y si analizáis todas las listas de mundiales y de Eurocopas, siempre hay un tipo que es una sorpresa. Siempre hay un tipo que hace los tres últimos meses brillante. Y entra en una lista cuando nadie lo espera, ¿no?
Kepa,
Valde, en fin, jugadores de ese estilo, ¿no?
Pero Valde, que
nosotros apostamos por sí, que Valde tiene más competencia, ¿no?
Tiene más competencia, pero yo es que son mis perradas. Yo creo que el mejor portero español es Kepa. Entonces dice, oígame, ese hombre de que tú estás diciendo del empujón final, ese chico para todos ya hace dos meses. Todo. Entonces, bueno, que podía caer. No, porque yo no esperaba más allá. Bueno, pues Guillamón por otro. Bueno, muy bien, pero que no es nada sustancial, vamos.
Al final, la selección es un reflejo del momento futbolístico de nuestro país. Tenemos jugadores de calidad, no tenemos casi, si quitas Pedri, ningún jugador que esté en el top ten mundial en su posición, y la ilusión la irán generando ellos con lo que vayan haciendo los partidos. Es que no hay más historia.
Sí, yo creo que nuestro fuerte de alguna forma es el convencimiento que tenemos en el estilo que jugamos. El estilo que jugamos tiene una ventaja desde mi punto de vista, y es que teóricamente eres superior a las selecciones que tú eres superior, y por lo tanto debes ganarla. Y jugando con ese estilo, teniendo tanto la pelota, incomodas muchísimo a las selecciones de gran potencial. Para mí esa es la fortaleza que tiene España. No veo yo a ningún equipo queriéndose enfrentar a España sabiendo que lo normal es que no tenga el balón, ¿no? Porque los cracks, los mejores, no son gente que le guste recuperar el balón, son gente que le gusta atacar, que le gusta otro tipo de fútbol, ¿no? Entonces, para mí esa es la fortaleza que tiene nuestro estilo, nuestro fútbol de España en general, de cara a competir, ¿no? A visualizar los partidos que puede jugar.
Nos vamos a quedar con lo que reste de comparecencia de Luis Enrique ante los medios de comunicación, que será todavía un ratito a través del canal de Twitch y de YouTube de Tiempo de Juego. En la radio convencional, enseguida, en 45 segundos, llegará Pilar García Muñiz con Mediodía COPE. Cerramos desde allí esta parte radiofónica de la retransmisión, Alcalá.
Bueno, pues poco más, Eri. Estos son los 26. Se concentran el próximo lunes para iniciar la aventura mundialista y aquí continúa ya preguntas muy secundarias, muy de segundo nivel y pues, prácticamente está todo contado desde aquí.
Pues continuamos por Twitch. Simón, Raya, Robert Sánchez, Carvajal, Azpilicueta, Jordi Alba, Gallá, Laporte, Eri García, Pau Torres, Hugo Guillamón, Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Gavi, Coque Resurrección, Marcos Llorente, Carlos Soler, Morata, Sarabia, Ferran Torres, Dani Olmo, Ansu Fati, Nico Williams, Marco Asensio y Jeremy Pino son los 26 de Luis Enrique. Son nuestros 26. ¡Suerte para España!
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Cuenta atrás para el Mundial de Qatar. Al menos a menos ya de 10 días de que empiece a rodar el balón, acabamos de conocer la lista de jugadores que acaba de dar el seleccionador nacional, Luis Enrique. Buscamos la última hora en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en Madrid. Allí está nuestro compañero de Deportes COPE, Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sigue hablando Luis Enrique en rueda de prensa. Conocemos ya esa lista que componen 26 futbolistas, 3 porteros, Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya, 8 defensas, Carvajal, Azpilicueta, Eric García, Laporte, Pau Torres, Guillamón, Alba y Gallá, 7 centrocampistas, Busquets, Rodri, Gavi, Coque, Soler, Pedri y Marco Llorente, y 8 delanteros, Morata, Ferran Torres, Marco Asensio, Dani Olmo, Nico Williams, Pablo Sarabia, Ansu Fati y Jeremy Pino. Dice Luis Enrique que nuestro listón es el infinito, es una lista continuista. Hay hasta 17 jugadores que estaban en el pasado europeo. Así ve Luis Enrique las aspiraciones de España de cara al Mundial de Qatar.
Va a ser la misma selección que habéis visto a lo largo de esos 3 años. Yo no voy a cambiar porque llego a una cita mundialista y voy a traer ahora jugadores expertos que no estaban. Esta es la selección de Luis Enrique, por decirlo de alguna manera, la selección de mi staff. De miedo no vamos a morir, eso lo puedo garantizar. Creo que llega en nuestro mejor momento. Vamos a dar guerra en Qatar.
¿Tu listón cuál es?
El infinito.
Esto empieza el próximo lunes, solo un entrenamiento en la ciudad de fútbol de Las Rozas. El martes ya vuela la selección rumbo a Amán para jugar un amistoso el día 17 en Jordania a las 5 de la tarde y desde ahí volar ya hacia Qatar.
Gracias, Miguel Ángel. Pues de la última hora de la selección a la última hora de la sedición, o lo que queda de ella. El gobierno rebaja el delito de sedición hasta prácticamente diluirlo. Las penas de prisión pasan de los 10 a 15 años actuales a una horquilla que va entre los 3 y los 5. La inhabilitación para cargo público también se ve rebajada y se queda entre 6 y 8 años como máximo. En la práctica es una derogación que ahora queda en algo así como desórdenes públicos agravados. Para entendernos, el gobierno le está sirviendo la sedición en bandeja de plata al independentismo y Esquerra ya puede guardarlo como un trofeo, una reliquia del Código Penal. De hecho, el presidente de la Generalitat Catalana, Pere Aragonès, habla literalmente de un acuerdo con el Estado, dice, para eliminar la sedición y a continuación abre la puerta a un nuevo referéndum.
Con más fuerza tinguem.
Cuando más fuerza tengamos en el difícil proceso de negociación con el Estado, que ya empieza a dar sus frutos, más cerca estaremos de la amnistía y de volver a votar en un referéndum.
Pues más claro, agua. La derogación de la sedición es una letra más en la hipoteca firmada con el independentismo. Ahora los líderes del procés condenados y que mantienen la inhabilitación podrían volver a presentarse a unas elecciones si los tiempos cuadran, porque tienen recurrida esa inhabilitación. Oriol Junqueras, por ejemplo, podría ser el cartel electoral porque ha desaparecido el delito por el que está en este momento inhabilitado. Mejor le puede ir incluso al fugado Carles Puigdemont, que con esta reforma se enfrentaría apenas penas de prisión muy rebajadas y ya veremos si regresa a nuestro país, si llega a poner un pie en la cárcel. Bueno, ¿y todo esto cómo se va a hacer? Con una propuesta de ley orgánica realizada por el Partido Socialista y Podemos. Así se evitan los informes de los organismos jurídicos del Estado, que es verdad que no son vinculantes, pero podrían sacar los colores al gobierno. Y todo vestido además de una retahíla de ideas para que parezca que hay una necesidad general y urgente de reformar la sedición, cuando en realidad es una necesidad particular del gobierno para su propia supervivencia. De hecho, uno de los argumentos es que la sedición es un delito tipificado en el siglo XIX y por eso hay que adaptarlo. Pero lo curioso es que el indulto también es de esa época y, sin embargo, esto no ha sido un problema para que los condenados del procés sean indultados. Lo que está claro es que esta reforma de la sedición es un colchón político para Pedro Sánchez, pero puede ser una cama de pinchos para los varones socialistas, que a 6 meses de las elecciones autonómicas y municipales, a ver cómo explican este sapo a todos sus votantes. Pues hay otros asuntos también destacados este viernes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
De delitos, Pilar, no revelar el paradero de un cuerpo se castigará con hasta 2 años de cárcel. Es la propuesta del PSOE y Unidas Podemos que han registrado en el Congreso para la modificación del Código Penal. Se busca castigar conductas como, por ejemplo, la de Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo, que nunca ha querido revelar dónde ocultó el cadáver de la chica. La buena noticia nos lleva hasta el Hospital San Joan de Déu de Barcelona, porque en cuestión de 4 o 5 días, Pilar, Oliver va a recibir el alta. El pequeño de 2 años y medio se sometió hace unos días a una operación donde pudieron extirparle un tumor del tamaño de una mandarina. Los médicos se muestran muy optimistas con la evolución que está teniendo el niño, que entrará en un ensayo clínico de quimioterapia en Madrid. Y vivir apasionadamente la realidad supone vivirlo todo, pero eso solo es posible cuando existe la certeza de un bien que vence. Con esta premisa arranca hoy una nueva edición de Encuentro Madrid, que organiza el movimiento Comunión y Liberación, en el que se espera que más de 10.000 personas participen.
Estás en Mediodía Cope.
I tot seguit escoltem la glosa del bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls.
Jornada Mundial dels Pobres. Estimats diocesans, s'ha repetit molt una anècdota ocorreguda en el conclave que va triar com a papa el cardenal Bergoglio. Quan semblava que pràcticament ell resultava elegit, un altre cardenal brasiler li se va acostar i li va dir: "No t'oblides dels pobres", recordant-li la intenció i el discerniment dels apòstols en els primers moments de l'evangelització, que pretenien, seguint el mandat de Jesús, portar el missatge a tots els pobles i a totes les persones, sense tenir en compte la seva condició social, amb la preferència dels pobres. Era, per dir-ho així, un desafiament que el Papa Francesc està portant endavant en la seva vida i en el seu ministeri. És alhora una programació, un programa d'actuació. Sovint apareix en els seus escrits, és una constant en les seves al·locucions i repeteix amb insistència que l'atenció i la cura dels pobres és el camí de l'Església. No es queda només en paraules, pren iniciatives que fan evident aquesta preocupació, com els donatius a les comunitats amb catàstrofes sobtades, els viatges pastorals a nacions amb la societat poc desenvolupada i amb els seus cuidats ciutadans en la misèria, o la sol·licitud cap als captaires que s'agrupen a la rodalia del Vaticà. També en aquesta Jornada Mundial dels Pobres vol fer una invitació a tots els catòlics per a que reflexionin, resin i es comprometin. La Jornada Mundial d'enguany té una característica especial. L'ha titulat "Jesucrist es va fer pobre per vosaltres". Comença dient que es presenta com una sana interpel·lació per ajudar-nos a reflexionar sobre l'estil de vida i sobre tantes pobreses del moment actual en què la sortida de la tempesta de la pandèmia i l'entrada en la guerra d'Ucraïna s'afegeix a les altres guerres regionals. Hi ha una frase que val la pena accentuar. En definitiva, diu, la generositat cap als pobres troba la seva motivació més forta en la elecció del fill de Déu, que ell mateix va voler fer-se pobre. Això conté una paradoxa, difícil d'acceptar, perquè contrasta amb la lògica humana. Hi ha una pobresa que enriqueix. La veritable riquesa no consisteix en acumular tresors, sinó en l'amor recíproc que ens fa portar les càrregues els uns dels altres perquè ningú quedi abandonat. Acaba al final del missatge que vos comento amb una referència i record especial a Sant Charles de Foucault, canonitzat el maig passat. És un bon exemple i és una bona intercessió. Us convido també a tots a la lectura del missatge del Papa Francesc. Amb el meu afecte i benedicció, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem ara sí ja al migdia de COPE Lleida, ara que ja tenim els jugadors de la selecció espanyola. Ho hem escoltat en directe aquí a través de la cadena COPE. Ara t'acompanyarem fins a les dues. D'aquí uns minuts està amb nosaltres José Crespín, el subdelegat del govern a Lleida, i després parlarem de les activitats del cap de setmana a l'Espai Groc amb la Puri Terrado, amb l'Antònia Capdevila i amb la Maribel Tos. Però abans buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats o amb alguns intervals de núvols mitjans i alts, sobretot a les comarques del sud, amb unes temperatures avui en ascens a màximes que arribaran als 24 graus tant a Lleida capital com a Balaguer. La màxima serà de 23 a Tàrrega, de 21 a la Seu d'Urgell i de 19 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda el vent serà de la component est de fluja moderat. Si parlem ja de la jornada de demà dissabte, esperem un nou dia de temps anticiclònic amb cels poc ennuvolats, amb unes màximes que rondaran els 24 graus a Lleida capital i a Balaguer, els 23 a Tàrrega, els 22 a la Seu d'Urgell i els 20 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. I ara sí, busquem la darrera hora amb titulars ràpidament.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Desmantellen una plantació de més de 1.500 plantes de marihuana a Puigverd de Lleida. La Guàrdia Civil i la Policia Espanyola detenen una persona en el marc d'aquest dispositiu. També recordem que la Guàrdia Urbana de Lleida incorpora 6 bicicletes elèctriques per als agents de la unitat ciclista. Facilitaran la tasca i un menor esforç als policies que les usen i que fan de mitjana entre 20 i 30 quilòmetres diaris. I l'IMO de Lleida engega un programa ocupacional en què els participants aprenen fent petites actuacions en l'espai públic. S'ha contractat 6 aturats que integren una brigada que porta a terme treballs de microurbanisme arreu de tota la ciutat. I acabem parlant del territori, perquè la Mostra Internacional de Curtmetratges a les Valls d'Aneu projectarà uns 50 films. Una església romànica, una sala de plens o un poliesportiu es convertiran fins al dia 13 en sales de projeccions.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I mira, és una entrevista que teníem prevista des de fa ja uns dies. Ha coincidit justament, doncs, amb aquest dia futboliero o futbolístic, si voleu. Ja tenim l'alineació de futbolistes que defensaran la samarreta vermella de la selecció espanyola aquest Mundial anòmal de Qatar. Dic anòmal perquè en el calendari és estrany, un Mundial que comença un 20 de novembre, per nosaltres almenys, i que acaba un 20 de desembre. Jo no sé si el José Crespín, que és el subdelegat del govern a Lleida, li agrada molt el futbol o no. José Crespín, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. No sóc extremadament amant del futbol, Però ben a ser el que has dit al principi, que els mundials sempre és estiu.
Sempre és estiu.
És com el tu.
Si el viurem estrany, aquest Mundial, El viurem estrany. Però mira, escolta, no ho sé, també s'han de provar coses noves a la vida i escolta, igual agrada i jo què sé.
Bueno, la qüestió, al cap i a la fi, és gaudir del futbol,
I jo crec, això sí.
I també, més enllà del Mundial, que el tenim una mica més endavant, també hem de parlar d'aquest cap de setmana, que tenim dos competicions de la Copa del Rei. Tenim doblete de partit diumenge, al migdia Mollerussa, a primera de la tarda aquí al Camp d'Esports, per tant serà un cap de setmana molt intens.
No, molt intens, jo estaré els dos, José, o sigui que estaré treballant els dos, però escolta, espero explicar bones notícies dels llocs de Mollerussa i de Lleida, a veure com va tot plegat. De totes maneres, hem de ser realistes, vull dir, ja està fet perquè els grans passin,
però s'ha de tenir il·lusió pels nostres equips.
El camp del Mollerussa estarà ple.
Segur.
I això, segur. A més, és un diumenge a les 12 del migdia, horari de família.
Vaig estar en el partit que es va celebrar fa 3 setmanes i la veritat és que hi ha una intensitat allà al camp del Mollerussa.
Doncs això és el que volem, que puguin anar la gent jove, famílies amb canalla petita, que ho provin, que ho veguin, que visquin aquesta emoció i ja està. I després a dinar cap a casa i tots contents, passi el que passi.
I després al Lleida.
José Crespín, perquè estem a final d'any i per tant això veig que és comú a totes les institucions. Anem a parlar de pressupostos.
Pressupostos
de l'Estat. Com ho tenim?
Tenim que fa aproximadament unes 3 setmanes el president del govern doncs va presentar el projecte de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2023. Ara estem en la fase que segueixen el seu recorregut al Congrés dels Diputats amb l'objectiu, doncs com és evident, que tingui el suport necessari perquè surtin aprovats. Els pressupostos...
Tot sembla indicar que sí que sortiran aprovats.
Bueno,
tot sembla indicar.
Tot sembla indicar i també és lo desitjable.
I si surten aprovats la partida de Lleida,
estem parlant,
que és el més destacat.
Aquí estem parlant a la província de Lleida d'una inversió, el capítol d'inversions, d'uns 80 milions d'euros. Això és poc o és molt? Això és un 10% més del capítol d'inversió que havia previst en els pressupostos generals de l'Estat de l'any passat, els que estem executant aquest any. A què destinarem aquest pressupost? Doncs hi ha una dada molt significativa i és que més del 60% de les inversions d'aquests 80 milions d'euros es destinaran a carreteres, a la millora de la nostra xarxa viària, a impulsar la mobilitat del conjunt de lleidatanes i de lleidatans i atendre també les demandes que requereix doncs, el teixit econòmic i el conjunt del territori. Ben és cert que ara comencem a recollir els fruits de 4 anys intensos de treball amb aquesta legislatura. Per què? Perquè justament aquests últims anys a què ens hem dedicat? Ens hem dedicat a reactivar projectes en matèria d'infraestructures viàries que estaven literalment oblidats, tancats amb un calaix. Ens hem dedicat a revisar i a actualitzar projectes i també necessitats de mobilitat i, en tercer lloc, doncs, també impulsar actuacions que siguin necessàries en un nou context i en unes noves necessitats pel que fa a la mobilitat del conjunt de la província de Lleida. No? Mm-hmm. Llavors, actuarem, invertirem i executarem obres en absolutament totes les carreteres de l'Estat a la província de Lleida. Això què vol dir? A l'autovia 2. Continuarem amb la millora del FER. Aquí destinarem gairebé 25 milions d'euros en millorar un tram a l'alçada del municipi de Cervera i un tram entre Torrefarrera i els Alamús, que se sumarà a l'actuació que ja hem portat a terme aquests dos últims anys. Com a dada de referència, en aquesta legislatura haurem renovat el ferm de més del 40% d'aquesta autovia. I era una demanda històrica quan vam accedir al govern a l'any 2018.
Era una necessitat, també.
Era una necessitat, perquè, evidentment, que era una necessitat.
No sé si ara, amb la liberalització dels peatges de la AP2, en aquest cas, no sé si esteu medint o si s'està notant un descens de... o que s'està equilibrant el trànsit entre la A2 i la AP2.
No, la A2 continua amb la seva intensitat. Té puntes i llocs dels 90 quilòmetres de traçat de la A2 per la província de Lleida que mantenen puntes d'intensitat mitjà diari d'uns 40.000 vehicles. Per tant, és la principal via en volum de trànsit a la província de Lleida. Tens, com bé deies, l'autopista P2, que fa un any la vam liberalitzar, vol dir la supressió dels peatges, que s'ha duplicat el trànsit d'aquesta via, s'ha multiplicat per dos. En el cas concret dels vehicles pesats, aquest increment s'ha multiplicat per tres. I en l'últim any, doncs, hem portat a terme totes aquelles actuacions necessàries per la supressió d'aquelles estructures taronja que havien estat presents a la nostra vida aquests 40 anys.
Dins d'aquest 60% que es destinarà a carreteres, no sé si hi ha també els nous accessos que s'han de fer a la AP2.
Correcte.
També hi són,
El de Castelldans, que correspon a la nostra província, i tot i que no sigui específicament de la nostra província, però sí donar servei a municipis de la nostra província, com és la sortida de Vimbodí. La sortida, la nova sortida de Castelldans que ha projectat el Ministeri, tindrà un cost d'execució de 6 milions d'euros.
Molt bé. Seguirà el de les Borges Blanques. O sigui, aquests s'incorporen.
Exacte.
I seguirà el que ja hi havia.
Exacte.
Per anar a les
Borges Blanques. Sí. Hi ha quatre sortides de l'autopista a la província de Lleida, sumarem un mes, justament. Calculem que podria absorbir al dia aproximadament uns 17.000 vehicles. Per tant, aquesta és la solució que donem per millorar la mobilitat.
Subdelegat, la A14.
La A14. La A14 és...
Què podem esperar dels propers anys de la A14? Perquè jo crec que és el gran anhel. La A14 és l'autovia que passa per l'aeroport, que teòricament ha d'anar a Viella, però que em sembla que he escoltat que s'està replantejant aquesta autovia.
Bueno, aquí hi ha dues parts. En primer lloc, és acabar l'autovia que es va començar i no es va acabar. El tram entre Lleida i aproximadament al límit de la província de Lleida, de Lleida-Osca a l'alçada d'Alfarràs, va quedar un tram de 7 quilòmetres sense fer. Quan parlava abans d'actualitzar i de treure del calaix projectes que havien quedat oblidat, em referia fonamentalment a la A14. Fa aproximadament 3-4 setmanes el Ministeri va licitar l'estudi per refer novament el projecte. Per què s'ha de refer el projecte? Perquè el projecte d'aquell tram que va quedar sense fer és de l'any 2008. 2008. Fa 14 anys. Per tant, el que hem de fer és actualitzar aquell projecte, veure que econòmicament continua tenint el cost que es va determinar en aquell any que havia de costar aquests 7 quilòmetres d'autovia i executar-ho. Però a hores d'ara, la bona notícia és aquesta, que s'ha reprès el projecte i el primer que hem de fer és actualitzar-lo. I després dona continuïtat a la A14. A la A14 a través de la Nacional 230. Ben és cert que hi havia un projecte històric de crear un gran eix d'autovia entre Lleida i la Vall d'Aran, que és un projecte que ha anat decaient. Per una senzilla raó, per la realitat territorial i per la realitat mediambiental. Per tant, ara fa un parell de mesos vam presentar al Consell General d'Aran amb els alcaldes del traçat de la Nacional 230, tant de Lleida com d'Osca, el projecte d'agenda de la Nacional 230. I ara estem en un conjunt de licitacions i estudi amb l'objectiu, doncs, justament d'incorporar les millores necessàries d'aquella via a la Nacional 230 per incrementar la seva capacitat i incrementar la seva seguretat. I quan dic incrementar la capacitat, què vol dir? Doncs fa 14 anys es projectava una autovia i ara estem projectant la incorporació de lo que se denomina el sistema 2+1. És incorporar un tercer carril al llarg del traçat d'aquesta via, un carril que servirà en alguns punts com a carril d'avançament dels cotxes que van en sentit Viella, i en altres punts aquest tercer carril servirà per fer els avançaments quan se'n va en sentit contrari. I de la 230 passem a un segon, a un dels anhels històrics també d'aquesta província, que és l'Eix Pirinenc, la Nacional 260.
Sí.
Jo crec que en l'últim mes
Nacional 260, que per territori lleidatà surt de Pont de Suert, va cap a la Pobla de Segur, puja cap a Sort i després marxa cap a la zona de la Seu d'Urgell, passant pel Pla de Sant Tirs, i seguiria cap a Puigcerdà, no
cap a la Cerdanya.
Sí.
Hi ha un projecte històric de millora d'aquesta carretera. I és un projecte que els diferents i els successius governs que hi ha hagut no s'ha portat a terme. En l'últim mes hem licitat obres per aquesta carretera per valor de més de 50 milions d'euros. Què vol dir? En primer lloc, hem licitat la construcció de la variant de Pobla, una demanda històrica del territori que la 260 deixés de partir en dos meitats al municipi de Pobla de Segur. Aquesta variant val 50 milions d'euros i té una longitud de 2 quilòmetres.
Que ho farà no per la zona del riu, sinó per l'altra, per entendre.
Per l'altra.
Per la zona oest, nord-oest.
Però cal tenir present el cost de les obres. És a dir, són 2 quilòmetres de carretera que tindrà 2 túnels i 3 viaductes. I per fer possible això s'han d'invertir 50 milions d'euros.
Aquesta és una gran obra.
És una gran obra.
No, que a més, la zona de la Pobla de Segur és molt sinuosa per absorbir una carretera nacional.
Això és un projecte que en el seu moment es va projectar, però va quedar ahí. Ara s'ha reactivat. Hi ha un altre projecte que està en una fase anterior, que és justament fer un nou traçat de la Nacional 260 a l'alçada de la Seu d'Urgell. I vam licitar la setmana passada un estudi informatiu per dir anem a incrementar la capacitat d'aquesta via. Com? Bueno, ja ho determinarà l'estudi. Si ampliar la dimensió de la Nacional 260 a l'alçada de la Seu d'Urgell o, en canvi, s'ha d'optar per un traçat alternatiu.
Doncs ja ho veieu, hem parlat molt de la xarxa viària lleidatana perquè el 60%, com deia el subdelegat, del pressupost que s'està barallant hores d'ara pel 2023 correspon justament en aquest capítol, el tema de millora i, millora i creació.
Exacte.
I creació de noves solucions de la xarxa viària. Parlant de mobilitat, anem a mobilitat urbana, perquè comencen a Lleida moltes obres que tenen a veure amb això.
Correcte, són obres que aquests dies s'està donant el tret de sortida a l'execució d'aquestes obres, crec que va ser dimarts, vam iniciar les obres a la Rambla d'Aragó, ahir a les d'Alcalde Costa, i les properes setmanes s'iniciaran diverses obres. I quan dic vam iniciar, parlo en primera persona, perquè són projectes que són finançats pel govern d'Espanya a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, els vulgarment i comúment denominats els fons europeus.
Next Generation.
Els Next Generation. I en aquest cas, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va obrir una convocatòria dotada amb 1.000 milions d'euros, ¿vale?, perquè els municipis optessin a presentar projectes per a què? Per descarbonitzar i digitalitzar la nostra mobilitat. 1.000 milions d'euros s'hi van presentar 170 ajuntaments. I la ciutat de Lleida va guanyar, ¿vale?, se va resoldre favorablement un projecte que consta de 7 accions diferents per valor de 6,3 milions d'euros. Per tant, en l'última setmana, en les properes setmanes i en els propers mesos, moltes de les actuacions que portarà a terme l'Ajuntament de Lleida, doncs, per millorar aquesta mobilitat, per reduir l'espai que tindran els vehicles, conseqüentment per ampliar l'espai del que podran gaudir els ciutadans i les ciutadanes i altres mitjans de transport o vehicles, com podien ser les bicicletes, doncs s'executaran gràcies a aquests fons europeus. De fet, ho deia el dia de la presentació, són justament les primeres obres a la ciutat de Lleida que serà una realitat justament amb aquests fons europeus. I hauran de venir més. Hi hauran de venir més perquè l'Ajuntament de Lleida doncs està rebent i segurament amb els projectes que pugui presentar podrà rebre una quantitat econòmica de fons europeus.
Les que estan ja en marxa, parlo sobretot de les que tenim en proximitat aquí als estudis de Copelleda, són des de la plaça de l'Exèrcit al carrer Alcalde Costa fins a la zona peatonal.
Correcte.
On s'enxamplen les voreres, s'anul·la la zona d'aparcament. S'eliminen dos trams d'escales amb un edifici de la plaça de l'Exèrcit.
Correcte, hi ha unes escales en aquell edifici que hi ha entre... on ve indiques que se suprimeix. D'aquesta manera hi havia la incomoditat dels veïns per les barreres arquitectòniques que hi havia.
És curiós perquè d'aquest tema, suposo que en parlarem la setmana vinent, però he rebut una trucada d'un veí d'aquesta zona en la qual m'expressava el seu disgust perquè l'Ajuntament de Lleida els havien posat traves durant molts anys per poder eliminar allò, fins i tot pagant-ho ells, perquè era... és zona pública. I en canvi ara, doncs, afortunadament han entrat dins de les accions dels fons Next Generation.
És, no? Que, és que és un punt curiós, perquè són unes escales que donen servei a l'edifici, però en canvi la titularitat de les escales és de l'Ajuntament. Per tant, jo crec que aquí hi ha hagut un desajust.
Clar, el que passa és que potser l'Ajuntament havia de tenir més sensibilitat, no? Per si hi havia algun veí que necessitava que en lloc d'escales hi hagués rampa, però vaja... Això ha passat.
Les sensibilitats també evolucionen, eh?
Sí.
És a dir, ara la sensibilitat que tenim amb l'impuls de la mobilitat sostenible, l'impuls, justament, canvia.
Sí, però aquí va. La gent l'entendrà? Les entendrà, aquestes obres? És a dir, Rambla d'Aragó. Rambla d'Aragó, havia un carril bici fet nou, maco, ben fet. Ara, justament, s'està desfent aquest carril bici perquè aquesta vorera s'ha d'enxamplar molt més i es tornarà a fer el carril bici més cap a l'interior de la via pública, per entendre'ns. Davant del Col·legi Santa Anna s'anul·la el tros de carrer que connectava amb Lluís Companys, amb el qual la zona de la Font i la vorera de davant de l'escola aquesta doncs passa a ser tot una plaça.
Una plaça.
I, com bé em deia el subdelegat abans de començar l'entrevista, ara hi haurà un eix verd i peatonal, diguéssim, des de la zona de
del rectorat
fins a aquesta plaça nova de la Font. I també s'anul·la un altre carril de pujada que passa a ser carril bus... taxi, de punta a punta. No sé si fins a Ricard Vinyes o no.
Perquè s'eliminen les zones d'aparcament i se genera justament en aquell carril. Al cap i a la fi, tu el que estàs és reduint l'espai dels cotxes.
Clar, bueno, és aquest. És que la idea és aquesta.
El tema és aquest.
El que volem és eliminar vehicles dels centres de les ciutats.
Primer que tens un imperatiu...
Això s'entén o no s'entén?
Primer que tens un imperatiu legal, eh? És a dir, totes les ciutats, capitals de província o de més de 50.000 habitants han de crear les zones 30. Per llei. Què vol dir les zones 30? Limitar la velocitat pels centres de les ciutats i, en segona derivada, doncs, reduir la incidència i la importància del vehicle en el centre de les ciutats. Aquest és l'objectiu final. Per tant, hem de treure espai als cotxes i hem de fer guanyar espai als vianants, i altres sistemes de mobilitat més sostenible. Costen els canvis? Evidentment que costen els canvis, però hi ha molts canvis que de manera obligada hem hagut de transitar en els últims anys. Sí que és cert que la transició ecològica, la transició energètica, era una meta que feia anys que ens havíem posat, i de fet és la base, justament, dels objectius.
I no s'havia actuat encara a les ciutats.
Bueno, però és que després de la pandèmia... requeria, evidentment, la imperiosa necessitat de transitar de manera més ràpida cap a aquella transició ecològica o energètica. Sabíem que havíem de descarbonitzar la nostra economia, sabíem que havíem de reduir tots aquells elements que utilitzen combustibles fòssils, d'acord? Estava estipulat que el 2030 s'havia de reduir l'impacte i el 2050 zero vehicles de combustió, però és que la pandèmia ho ha accelerat tot, i en el cas de la transició energètica, la pròpia guerra.
Sí, justament. En fi, veurem com va evolucionant tot plegat. Avui hem parlat amb el José Crespín, subdelegat del govern a Lleida, hem parlat dels pressupostos del 2023 i de mobilitat i de transports, que al final ja veieu que és la gran partida també dels pressupostos, però que al final dins del dia a dia de les persones també és un capítol força important. José Crespín, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Sephora celebra Singles Day. Hasta menos 25% en tus marcas favoritas. Too Faced, Lancôme, Clarins, Saavedra y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y pide un deseo. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence.
Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en peugeot.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dels Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Sap, amb aquest matí tan futbolístic que hem tingut, l'Espai Groc sí que no podia faltar per tancar la programació de la setmana i dur-nos aquesta agenda sencera que et preparem d'activitats, d'arts escèniques, de música, de cultura, de projeccions, en fi, de mil coses, Ja saps que a l'Espai Groc estem ben acompanyats amb l'Antònia Capdevila, directora, presidenta, anava a dir, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Què tal, Antònia?
Hola, molt bon dia, senyor gerent.
Sí. No sé per què anava a dir la presidenta.
És que dec fer cara de presidenta.
No. Escolta, ahir vam arribar a les donacions que ens havíem fixat.
Sí. Estaven molt contents del Banc de Sang, perquè, a més, es va fer d'una forma molt, molt ben endreçada. El feu en dos dies.
Si són els dos dies, perquè potser ha arribat
per quedar-se. En lloc de fer-ho en un dia, es va fer les mateixes donacions en dos dies, però, clar, d'una forma més endreçada, sense... ells van treballar més a gust, sense tantes... Bé, molt bé, la veritat és que no va haver cap...
Sí, es va assolir les 300 donacions.
Exacte. Sí.
Que és l'objectiu que ens havíem posat.
Sí.
I que des d'aquí insisteixo en el tema de que quan es fa la campanya aquesta de donació de sang, doncs evidentment s'hi ha d'anar, però després s'hi ha de seguir anant durant tot l'any.
Sí, a més em sembla que estan introduint molt tot el tema del plasma i sí, també va tindre bona acollida. Bé, estaven... ahir a la nit van fer això, un tancament així ràpid, i va semblar que estaven contents.
Uh-huh. Molt bé, també està amb nosaltres la Maribel Tos, la directora del Caixa Fòrum a Lleida. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon cap de setmana ja a tots.
Sí, sí.
Que ja estem a les portes d'aquest cap de setmana.
A les portes obertes ja les tenim entre el cap de setmana. Puri Terrado, directora de l'Auditori Municipal Enric Granados. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Va, que ens quedem a l'Auditori, Puri, que ja vam avançar-ho la setmana passada, però demà tenim una d'aquelles cites també que les hem de deixar ben marcades al calendari.
Doncs sí, demà tenim un dels concerts més importants de la tardor, que és la Pastoral de Beethoven, amb una orquestra que penso jo que és de les més importants de Catalunya, del nostre territori. Ha crescut d'una manera increïble i ara, a més, doncs, perquè la identifiquem, perquè encara hi ha qui la coneix com a Camera Musicae, és la Franz Schubert Filharmonia. Està dirigida pel... el seu director titular és el Tomàs Grau, i bé, tindrem una sinfonia de Beethoven, la Pastoral, però també tindrem un director d'orquestra especialment important i una violoncel·lista també molt interessant.
Espera, que em sembla que igual coneixes el nostre convidat, perquè avui està amb nosaltres el Tomàs Grau. Tomàs, què tal? Bon dia.
Bon dia, com anem?
Us coneixeu, amb la Puri?
Home, evidentment.
I tant, i tant.
Tomàs, escolta, avui esteu d'assaig general o no? Això ja està sobre rodes.
Aquesta tarda. Assaig general. Aquest matí hem estat ja polint els darrers detalls i aquesta tarda serà massa general. I em fa molt content també que l'estrena és a Lleida, o sigui que l'estrena d'aquesta producció, com deia la Puri, amb aquest director, Thomas Rosner, no?, que és especialista en Beethoven, que és el director titular de la Beethoven Philharmonie de Viena, doncs l'estrena és a Lleida.
Mm-hmm. Això és important, eh? La veritat és que ens estem començant a acostumar amb aquesta frase. Escolta, l'estrena és a Lleida, la primera que fan és a Lleida. Això surt de Lleida, però està bé que ho siguem, hem de seguir dient-ho, Puri?
Doncs sí, perquè realment estan passant coses i coses interessants al nostre territori. Sí, sí. Bé, Tomàs, en aquesta ocasió el director no ets tu, perquè potser el gran públic no sap quins són els costums de les orquestres.
Sí, està bé d'explicar-ho. Cada orquestra té una mica el seu funcionament, no? Les orquestres públiques, com podria ser l'OBC o el Liceu, tenen un director titular i després hi ha diversos directors convidats, tant per les òperes com pels concerts sinfònics, no? En el nostre cas, com a orquestra privada, tenim la llibertat una mica de fer el que vulguem, però nosaltres, quan vam fundar l'orquestra, teníem molt clar que volíem que els músics s'enriquissin de maneres diferents de veure i de viure la música. Per tant, jo com a director titular dirigeixo aproximadament el 50% dels programes, dels concerts, i després convidem a molts directors i també solistes directors. Aquest any també hi haurà un concert molt especial a Lleida amb un gran violinista, no?, que dirigirà també des del violí, doncs perquè els músics de l'orquestra, per una banda, s'enriqueixin d'aquest treball, però a la vegada el públic també tingui varietat en els directors que veu a dalt de l'escenari.
Molt bé. I per què la pastoral... quina relació tenen aquestes tres obres que interpretareu demà aquí a l'auditori?
La relació una mica és la natura, no? L'obertura de les Hèbrides de Mendelssohn, que és l'obra amb què comença el concert. És d'un viatge que justament Mendelssohn va fer a les Illes Hèbrides, no? I com es va quedar enamorat d'aquell paisatge escarpat i del vent i de l'aigua. I és una música que realment, si poses dins, sembla que estiguis viatjant en vaixell amb Mendelssohn mentre ell va descobrint aquell paisatge. I la pastoral de Beethoven una mica reflexa doncs aquest sentiment primaveral també, i on ell doncs reflexa en la música els ocells, la tempesta, la natura. Per tant, aquest és una mica el fil conductor del concert. Després, òbviament, l'obra central del concert, central per estar entre les dues altres peces, no perquè sigui la més important, que la més important és la pastoral, és el concert per violoncel de Haydn. I en aquest cas el que vam voler fer és una mica descobrir-lo al públic que l'hagi pogut sentir menys, ja que aquest concert es va descobrir fa molt poc, va estar 150 anys en una biblioteca abandonat, i és un concert que s'ha tocat relativament poc, però en canvi és d'una bellesa extraordinària. I el concert de Haydn en do major, doncs pensem que pel públic és un descobriment d'un autor molt conegut, però que és un concert que s'ha tocat una mica menys.
Molt bé.
Això és demà dissabte a les 8 del vespre. Uh-huh. Si voleu entrades, ja cal que us afanyeu, perquè la veritat és que he mirat ara com estan els seients i està pràcticament tot en vermell, eh? Per tant, agafeu ja auditorienricgranados.cat o a la temporada lleida.cat, allí podeu adquirir les vostres entrades. Demà dissabte a les 8 del vespre. Tomàs, t'estava escoltant amb el tema aquest del canvi de directors, i avui, com que parlem molt de futbol, això no passaria amb un equip de futbol, que l'entrenador deixés que de tant en quant vingués un altre entrenador a dirigir l'equip, que tenen molt ego els entrenadors de futbol.
Segurament no, però també t'he de dir que una orquestra també és molt com un equip de futbol. Potser és cert que un director d'orquestra també és com un entrenador, si dirigís sempre tots els concerts, que no és el cas, no? Mm-hmm. Però sí que una orquestra, moltes vegades, a mi m'agrada fer aquest símil amb un equip de futbol, per tenir un vestuari sa, per tenir una jerarquia dins del vestuari, no? Tot això sempre m'ha agradat molt, jo soc un gran aficionat al futbol, i sempre ho he tingut molt present a l'hora de com vehiculem la jerarquia dins del grup humà de 80 músics, que és l'orquestra, no? Que és més complex, segurament, que una plantilla de 20 jugadors de futbol. O sigui que hi ha certes similituds.
Molt bé. Doncs, però tu estaràs a l'auditori, dissabte?
I tant. No fallo mai.
Però com els vius, aquests concerts? Assegut, anònimament, entremig del públic o no, entre bambalines?
Normalment anònimament, entremig del públic.
Molt bé.
Sí.
Molt bé.
Sí, perquè m'agrada. A mi m'agrada molt la música i, per tant, poder-lo escoltar. De vegades no puc ser als assajos perquè estic dirigint a un altre lloc o per feina i per tant poder descobrir el concert. Sí que alguna vegada amb la Puri m'ha estat entre bambalines, òbviament, perquè no tots els concerts són iguals.
Sí, però on s'escolta bé és assegut a platea.
Totalment. També t'he de dir que és l'estrena i és diferent si fos una gira de 5 concerts i fos el darrer.
Clar.
Ja ho he sentit en moltes ocasions i dius, mira, avui vull veure entre bambalines com està funcionant, no? Però normalment, a les estrenes i també els següents dies, jo vull estar al públic i gaudir-ho com un mes.
Doncs hem parlat amb el Tomàs Grau, que és el director artístic de la Franz Schubert Filharmonia. Escolta, enhorabona i sobretot gràcies per estrenar-ho a Lleida i que vagi molt bé demà dissabte.
Molt bé, gràcies a vosaltres per la difusió.
Puri, no, ara estava pensant, mira, avui com que és un dia així futbolístic, dic, bueno, s'asseu al públic i anem mirant a veure el lateral dret com cor, el central, el davanter, si afina bé o no afina bé. En fi, escolta, ja en parlarem més endavant, evidentment, però estic veient aquí que el 19 de novembre arriben ja les Nadales a l'auditori amb el d'Antoni Tolmos.
Sí.
Al novembre, ja.
Al novembre,
això sembla,
sí,
ja com el Black Friday, que ja comencem a tot el tema de compres. Ara ja ho fem al novembre, ja no ho fem al desembre.
És una cantata on participen diferents corals de nens i llavors, bé, la data la va triar ell.
Sí. Perquè suposo que ho teniu ple, el desembre, ple de coses.
Sí, també. Però la data la van triar ells.
Bueno, ja en parlarem. I també de la cançó de concert al Teatre Líric, que això també serà divendres
que ve, sí, tindrem un baríton que viu a Lleida, que és un dels més importants que tenim al territori, no? L'Àngel Òdena és una
persona... Jo crec que o ha vingut aquí o hem parlat
també, sí. Però fa temps.
Ha vingut, sí.
Sí. Bueno, clar, és que això de la pandèmia vol dir 3 anys cap enrere, mínim.
Sí, i l'Àngel, doncs, bé, està casat amb una lleidatana i viu a Lleida, però és una persona que actua als Estats Units amb el Plácido Domingo, amb el Teatre Real de Madrid, per tota Europa... però no sabem el que tenim, és el que comentem.
Sí, correcte.
I és important que ho reivindiquem.
Clar que sí. Gràcies, Puri.
A vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ara que marxem cap a la biblioteca pública, Antònia Capdevila, ja hem parlat de... Per això ja ha passat, de la Marató de Dona Sang, que va tenir lloc doncs aquests darrers 2 dies, dimecres i ahir dijous. Es van assolir els objectius que s'havien marcat, el qual això és important. Però ara ja mirem en van, perquè d'aquests tallers que feu, de perdre-li la por al mòbil, i que els feu molt especialitzats, arriba aquell que jo deia que no cal estar malalt per saber moure't pel tema de la meva salut, perquè de vegades només una baixa o un paper o el resultat d'uns anàlisis, escolti, entri per aquí, apreti, sí, apreti, però no saps on has d'apretar. Doncs el taller que feu dilluns va d'això,
Sí, exactament, són tràmits i gestions en línia i especialment que tothom que ve al curs pugui marxar amb l'aplicació de la meva salut activada, que puguin... Bueno, després cada un farà l'ús fins allà on sàpigui, perquè és el que dèiem, són aplicacions que a vegades no són senzilles per persones que no tenen l'hàbit de consultar pàgines web, però bueno, si més no tenir l'accés, perquè si els hi envien alguna informació o algo que ho sàpiguin trobar.
Molt bé, dimarts, l'hora del conte.
Dimarts, l'hora del conte, queden molt poquetes places, serà la darrera hora del conte que farem aquest any, ens la fa Carles Alcoi, es diu De pedres, dracs, formigues i amics trobats. Són diverses històries amb faules d'arreu del món, algunes amb llibre, d'altres sense, i tot al voltant de l'amistat. Recomanem per a nens a partir de 3 anys.
Ho feu a la sala de la...
Ho farem, si podem, perquè és que avui just estem muntant una exposició, el dilluns muntem una exposició, i ho farem, si podem, al claustre de la Meroteca, perquè queda més espai, i bueno, vam començar a fer-ho amb el tema de la pandèmia per un tema d'espai, sí, i d'aire, bueno, de tenir més espai i que no hi hagués concentració. Ens agrada i, bueno, si podem, ho seguirem fent allà.
Molt bé. D'aforament, tranquils, perquè
bueno, no,
aquestes hores anireu sempre plens.
Sí, sí, ho fem amb inscripció prèvia i, bueno, normalment donem accés a 30 famílies.
Molt bé. Dilluns dius que munteu una exposició?
Sí, es munté amb la... Dilluns comencem el muntatge de l'exposició Mare Nostrum, Mar de Mort, que és de l'Associació d'Artistes de...
Però dilluns feu el muntatge.
Sí.
Inaugurar es fa...
El dijous.
Dijous.
El dijous, dia 17, a les 6 de la tarda.
Exposició però... Mar de Mort del col·lectiu Arts de Ponent.
Arts de Ponent, exactament. Són un col·lectiu d'artistes d'aquí de Lleida que han treballat un tema que ha sigut el Mare Nostrum i dins del mar Mediterrani tot el tema de la immigració i totes aquestes, bueno, situacions tan dràstiques que estan passant al mar Mediterrani. Ells ho fan en col·laboració amb Open Arms i amb la coordinadora d'ONGs d'aquí de Lleida. I d'alguna forma és una exposició artística, però amb la voluntat de fer reflexionar i una mirada a tot el tema del que està passant al mar Mediterrani.
Sí, sí, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Això estarà al claustre...
Al claustre de la Meroteca.
Ah, val, el mateix claustre
estarà
de la Meroteca.
Estarà fins passat Reis.
Molt bé. I després, recordeu que hi segueix l'altra exposició, la del Gabriel Ferreter.
Del Gabriel Ferreter, que també hi ha l'exposició, i una mica per apropar-se a la vida, a l'obra, una persona amb moltes facetes, i a més una mostra de fons de llibres que la persona que no hagi llegit res d'en ell que s'ho pugui emportar.
Molt bé, Antònia, a la biblioteca, documental del mes.
Documental del mes. El dia 21 tenim la sessió presencial del documental del mes, que és Estimada Sara, que és una producció sèrbia i noruega, que serà en versió persa, anglès i subtitulada en català. Bé. I és l'emotiu retrat de la primera taxista d'Afganistan. Una dona poderosa que va trencar moltes barreres. Un testimoni d'una realitat que, malauradament, ara ja no existeix. Ja
la aquesta... primera taxista d'Afganistan.
D'Afganistan, que ara ja no ho pot ser.
S'imagina't si estem malament... Sí. Amb tots els respectes, que això és notícia, o sigui, ho va ser en el seu moment.
Sí, perquè
però ara la notícia és que les dones no poden fer res, no poden anar als parcs. I podien anar un dia, i avui sentia des del cotxe...
I podien anar un dia.
Un dia a la setmana, i ara ni això.
Jo ho sento. Sí.
Torna a ser notícia.
Torna a ser notícia,
desgraciadament.
Sí. És que és una pena.
Aquests documentals sabeu que sempre tenen aquest caire així més social i una mica de fomentar o d'entre tots fer-nos desenvolupar aquest esperit crític, rebent informacions que ens permetin pues, una mica reflexionar sobre les coses que estan passant. I el que et comentava, qui vulgui ho pot anar a veure presencialment el dia 21 i qui vulgui, entrant a la pàgina web, es pot descarregar un codi que el pot visionar des de casa.
Seguim tenint un problema amb això, que sí que quan veiem els documentals o les notícies doncs ens posa la pell de gallina, però després ens cau molt lluny.
Sí.
Ens cau molt lluny i com que no ho veiem, tot i que per aquí, a casa nostra, doncs, si miréssim bé, veuríem d'altres històries que potser no haurien de ser acceptables, però és igual. Ja sabeu que al final les persones veiem el que volem, o el que podem. Molt bé, gràcies, Antònia.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Watermelon sugar, strawberries.
I ara sí, ja cap al Caixa Fòrum, avinguda de Blondel, Maribel Tost. Bueno, seguim amb l'exposició de Pixar, que no sé si heu notat que es manté l'afluència, puja, baixa...
Es continua mantenint, doncs, l'afluència. Ara que m'ho preguntes, doncs, al voltant de 8.000 persones doncs, han visitat...
8.000 ja han vingut?
Sí, des del passat setembre, precisament. Doncs, avui, abans de venir al programa, doncs, revisava doncs, les dades d'assistència i 8.000 persones ja han visitat l'exposició.
No sé si teniu històric de totes, però igual serà una de rècord, eh?
És possible que ho sigui, és possible, però sí que ja d'entrada es postula com una de les exposicions més visitades de la història de Caixa Fòrum. Hem de dir doncs, que l'exposició doncs, es podrà visitar doncs, fins al dia 26 de febrer, per tant, queden encara, com aquell que diu, doncs, 3 mesos. I bé, en el marc doncs, de l'exposició, com és habitual, doncs, hem preparat doncs, un ventall ampli d'activitats paral·leles per completar-ne doncs, precisament doncs, el contingut. No? I així, sense anar més lluny, aquest cap de setmana doncs, continuem amb el cicle de projeccions al voltant doncs, de Pixar, que porta per títol Univers Pixar, aquest títol d'aquest cicle de projeccions, i que aquest dissabte, 12 de novembre, a les 6 de la tarda, projectarem la pel·lícula Up. La pel·lícula Up és una projecció doncs, del 2009 i que per què és important doncs, Up? Doncs jo bàsicament doncs, em centraria doncs, en dues qüestions importants, no? En primer lloc pel missatge doncs, crític de la mateixa pel·lícula, sí. No? Perquè és un missatge crític en contra de la pèrdua de l'arquitectura històrica a causa de la urbanització doncs, excessiva de les ciutats, no? La pel·lícula doncs, narra o té com a protagonista doncs, un vidu de 78 anys que s'ha passat doncs, la vida doncs, somiant per viatjar doncs, arreu doncs, del planeta i quan està a punt de perdre la casa doncs, surt amb la casa, doncs, amb aquella imatge doncs, tan emblemàtica, enganxada doncs,
amb un munt de globus.
Amb un munt de globus,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
I bé, això per un costat. I també, doncs, per un altre costat, és una pel·lícula que ha estat molt guardonada, en el sentit doncs, que ha tingut 2 premis Òscar en les categories doncs, de millor pel·lícula d'animació i millor banda sonora, però a més, amb aquesta pel·lícula, Pixar va anar al Festival de Cannes l'any 2009 i va ser la primera pel·lícula animada i en 3D que es va presentar al festival doncs, de...
És una pel·lícula que és maca, és dolça i és trista segons quins moments de la pel·lícula, sobretot quan reflexa la solitud i el fer-se gran, eh? Tot i que després això es soluciona, tampoc us voldria fer spoiler, però és maca, és tendra, a moments. A més, el personatge principal, aquest senyor de 78 anys...
El Carl,
va evolucionant a la pel·lícula i va evolucionant cap a bé.
Cap a bé,
aviam, cap a una persona més alegre o més oberta, no? Bueno, no us dic res més, perquè s'ha de veure dissabte a les 6, en versió original,
en versió original i després...
Subtitulada.
Subtitulada al castellà, però també, doncs, amb un ingredient molt important, perquè comptarem també, doncs, a l'escenari, doncs, de Caixa Fòrum Lleida, doncs, d'una persona que presentarà, doncs, la pel·lícula i que, d'alguna manera, doncs, dibuixarà aquelles claus per gaudir-la, doncs, al màxim.
Ens fa estar atents, perquè abans de començar la pel·lícula ens fa 2 o 3 preguntes. Uh-huh. Ho dic perquè jo a la darrera hi vaig estar, ho dic en primera persona, i dic, escolta, atents amb això, després us preguntaré d'això i d'això i d'això. I és veritat que jo, per exemple, a la de Los Increïbles, ens va preguntar una cosa que jo no m'hi havia fixat mai. I dic, mira, veus com sempre, cada vegada que tornes a veure una pel·lícula pots descobrir alguna cosa nova.
I tant.
Molt bé, què més, Maribel?
I continuem doncs, amb la factoria doncs, Pixar, perquè el dimarts 15 de novembre continuem amb el cicle de conferències que està centrat en analitzar el passat, el present i el futur de Pixar, no? I en aquest sentit, doncs, nosaltres tindrem a Caixa Fòrum Lleida l'oportunitat de comptar doncs, amb la presència d'Àngel Sala, que és el director del Festival doncs, de Cinema de Sitges, i parlarà doncs, del guió i els personatges en les produccions de Pixar, que són aquells dos elements que d'alguna manera doncs, han caracteritzat les pel·lícules d'aquesta gran companyia de l'animació. Mm-hmm.
I acabem parlant de música.
Acabem parlant de música, així és.
Una audició íntima.
Una audició íntima el dijous 17 de novembre, a les 7 de la tarda, tindrem amb un quartet de jazz, que és Dumpy Lobsters, però els tindrem també doncs, d'una forma doncs, especial. No? Aquesta formació doncs, tancarà doncs, el cicle Audicions Íntimes, que són les audicions íntimes. No és un concert pròpiament dit, o sí, no és una conferència pròpiament dita, però sí, en aquesta activitat a Caixa Fòrum Lleida el que volem, el que pretenem és acostar doncs, en primera instància la música al públic amb dos ingredients fonamentals, la música en directe i el diàleg dels músics. No? Mm. En aquesta ocasió, al igual que els dijous anteriors, perquè és un cicle que enguany hem realitzat doncs, tres sessions, comptarem doncs, amb la figura de Xavier Chavarría. Xavier Chavarría és periodista i musicòleg i ens acompanyarà en aquest concert, en aquesta activitat, en la qual doncs, anirem descobrint, a mesura que aquest quartet de jazz vagi interpretant doncs, les seves obres, anirem doncs, descobrint les seves vivències en el món doncs, de la música.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, un cap de setmana en ple d'activitats per tots els gustos i per totes les edats. Eh? Per tant, aquí ja només falta l'ingredient aquell de... Mira, treu-te la son de les orelles, aixeca't del sofà i gaudeix de tot el que ens preparen l'Antònia, la Puri, la Margarida i moltes altres persones a la ciutat. Eh?
Mai més ben dit.
Escolta, que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Gràcies.
I nosaltres ja que arribem a les 2 de la tarda, avui un programa atípic, però escolta, que n'hem donat molta d'informació de Lleida. Soc el Ricard Álvarez. Que acabis de passar bon divendres, aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar i passa rapidíssim, i tornem dilluns a les 12:20 aquí a Cope Lleida.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.